Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont denunciarà la Junta Electoral per prevaricació. L'advocat Gonzalo Boye ha anunciat en unes declaracions a Televisió de Catalunya que exigiran responsabilitats després que la justícia hagi avalat que Puigdemont, Clara Ponsatí i Antoni Comín es puguin presentar a les eleccions europees. Malgrat aquest pronunciament judicial favorable, Pablo Casado ha dit aquest migdia que portarà al Tribunal Constitucional aquesta autorització que Puigdemont vagi a les europees. Ha estat després que el líder del PP s'hagi reunit a la Moncloa amb Pedro Sánchez. Li ha demanat que no depengui dels independentistes per governar. El cap de l'executiu espanyol en funcions ha començat així la ronda de contactes de cara a la seva investidura. L'atur ha baixat a l'abril a Catalunya de més de 14.000 persones, 95.500 al conjunt de l'Estat. Són dades del Ministeri de Treball fetes públiques avui. A Catalunya s'ha tancat l'abril amb la Setmana Santa a dins, amb poc més de 381.590 desocupats. I Joan Planelles, nomenat dissabte arcabisbe de Tarragona, va assegurar ahir en una entrevista a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana que l'Església no s'identifica amb cap opció política ni està lligada a cap sistema, i es va comprometre a intentar ser el pastor de tots a l'arxidiòcesi de Tarragona, tinguin la idea que tinguin. També es va mostrar favorable a enfortir el treball conjunt de l'Església a totes les diòcesis amb seu a Catalunya. Fins aquí l'actualitat, és dilluns, avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. Volem començar avui el programa felicitant Joan Planelles, nomenat dissabte pel Papa Francesc nou arcabisbe de Tarragona. El qui és, també encara ara, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, compartia ahir diumenge en una entrevista concedida a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana les seves primeres impressions només unes hores després de fer-se públic el nomenament. Va reconèixer que ha estat una gran sorpresa per a ell i que fins i tot va sentir un cert neguit quan li van comunicar l'elecció. Entre molts altres temes, Planelles es va referir a la difícil situació social i política que es viu ara a Catalunya i va recórrer a la Constitució Gaudium et Spes del Concili Vaticà II per assegurar que l'Església no s'identifica amb cap opció política ni està lligada a cap sistema polític, perquè decidir la forma concreta de cara al futur d'un poble, com ara el nostre, en el marc del reconeixement d'uns drets propis i una identitat, pertany als polítics. En aquesta línia afegia que l'Església ha de ser element de cohesió que contribueixi a guarir ferides i va admetre que ha patit molt com a rector de diversos pobles del bisbat de Girona. Va concloure en aquest context que des de l'Església toca ara calmar cors exaltats, temperar els ànims, fer el ministeri del consol i ser de tots. Això ho va repetir diverses vegades, que vol ser l'arcabisbe de Tarragona de tots i un pastor de tots al servei d'una església que fa camí a Catalunya en la qual creu perquè, segons va recordar igualment, ha de treballar des de la unitat, més que mai, la unitat de totes les diòcesis amb seu a Catalunya. I això, Càritas no pot fer altra cosa que fer-ho seu. Que tingui molts ànims el nou arcabisbe electe de Tarragona, Joan Planelles, que haurà de deixar les responsabilitats acadèmiques i pastorals de la diòcesi de Girona que tenia fins ara per centrar-se en una nova missió important i apassionant. Estem segurs que, si tots preguem per ell, tindrà una part significativa del camí recorreguda. Avui, precisament, la diòcesi de Girona és protagonista. Després d'una reflexió que ens oferirà Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, presentarem l'acció de la setmana amb una entrevista que Aleix Cabarrocas farà a Sílvia Padró, responsable de l'àrea de responsabilitat social d'aquesta Càritas Diocesana. Parlarà del concert solidari que aquest divendres es fa i altres accions en marxa per millorar el finançament dels programes i projectes d'aquesta entitat diocesana. El testimoni, després de les notícies, serà avui Lluïsa Fuentes, voluntària de Càritas Parroquial de Jesús, al costat de Tortosa. Parlarà de la seva experiència com a voluntària i concretament en el projecte Clara, on es fan grups de dones amb l'objectiu de millorar la seva salut emocional i motivar-se per superar la seva situació. Aquest testimoni de Càritas Diocesana de Tortosa ens arribarà de la mà d'Agustí Adell, secretari general, que farà l'entrevista. Amb l'agenda ens acomiadarem. Això i una miqueta més serà amb tots vosaltres aquí a la veu de Càritas de Ràdio Estel fins a les 9. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus en la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
Donem pas ja a Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona. Senyora Dolors Puigdevall, bon vespre, endavant.
Avui mateix, a l'anar cap a la nostra seu de Càritas, m'ha cridat un noi que jo havia conegut en una escola d'un barri de Girona. Ha estat la seva companya que s'ha atrevit a demanar un cafè llet. És cert que mirava de passar amb discreció davant d'ells perquè fa temps que corren per Girona, que dormen al carrer. Són persones nascudes aquí entre nosaltres i no hi ha manera que deixin aquest estil de vida. Vol dir que no hem encertat la manera d'acompanyar-los per afavorir la seva integració de nou a una vida més saludable? Són ells, que ja han tirat la tovallola, i com que viure al carrer degrada i han traspassat totes les línies vermelles, és impossible el retorn? Cada dia ens trobem amb situacions que o les naturalitzem perquè formen part del panorama diari o sempre ens posen un interrogant. Aquests dies pasquals ens conviden a tornar a mirar-nos i a mirar tot el que ens envolta, les persones, la vida, la societat, d'una manera diferent, nova. Com n'és d'important que les nostres comunitats, petites o grans, mantinguin viva l'acció de Càritas amb l'esperit del gest del Dijous Sant. Aneu i serviu. Aneu i construïu. Càritas Diocesana de Girona últimament diem: anem i fem avançar en el protagonisme i l'acció comunitària perquè sabem que és la manera més saludable d'acollir i acompanyar les persones per afavorir la seva integració. De fet, el nostre Observatori Diocesà de la Pobresa i de l'Exclusió Social detectava en un primer estudi que la situació de pobresa es viu en solitud. Avui, ja amb la mirada a la Setmana de la Caritat, amb motiu de la celebració del Corpus el mes de juny, se'ns ha convidat a afegir-nos a aquest repte que des de Càritas Internacionalis planteja. Caminar amb les persones que han hagut de marxar dels respectius països i estan entre nosaltres, intentant teixir un futur millor. Aquesta marxa solidària mundial neix a partir de la campanya Compartim el viatge, iniciada com a resposta a la crida del Papa Francesc a finals del XVII, per a promoure la cultura de la trobada, que ens fa obrir els cors i ments als altres, alhora que enfortim les nostres relacions i comunitats, i que, en definitiva, té com a valor essencial la visió d'una sola família humana.
Moltes gràcies, Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona. Seguim a Ràdio Estel, això és La Veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Parlem durant els propers minuts amb Sílvia Padró, responsable de l'àrea de responsabilitat social de Càritas Diocesana de Girona. Amb ella conversa Aleix Cabarroques, de l'equip de comunicació d'aquesta diòcesi, sobre un concert solidari que es farà aquest divendres i altres accions en marxa per millorar el finançament dels nostres programes i projectes. Aleix, endavant, bona nit.
Bona nit, Ignasi, i bona nit a tots els oients de La Veu de Càritas, una setmana més. Avui us parlem des dels estudis dels mitjans de comunicació del Bisbat de la Diòcesi de Girona, i us parla Aleix Cabarroques, i avui tenim aquí per parlar amb nosaltres a Sílvia Padrós. Bona nit, Sílvia.
Bona nit.
Sílvia Padrós és la responsable de l'àrea de responsabilitat social de Càritas a la diòcesi de Girona i avui ha vingut doncs, per parlar una mica de les accions que s'estan duent a terme a Girona en l'àmbit de captació de fons. És així, Sílvia?
Sí, sí, captació de fons i relació amb empreses en general també i persones.
Molt bé. I precisament la tenim aquí perquè aquest divendres a la sala La Mirona de Salt, just al costat de Girona, se celebra un gran concert solidari a benefici de Càritas. És així, Sílvia?
Sí, com bé dius, Aleix, aquest 10 de maig tenim un concert dels 40 Pop de la cadena SER, que ells mateixos es van posar en contacte altres anys, ja han fet aquest tipus de concerts i enguany volen que sigui solidari i s'han posat en contacte amb la Càritas, concretament de Salt, perquè el concert es fa a Salt.
Molt bé, doncs perquè els nostres oients se'n facin una idea, Sílvia, és un concert de grans dimensions. Em sembla que la sala La Mirona està preparada per acollir fins a 1.800 persones i és un concert on hi actuaran estrelles doncs, com Manu Guix o Cesc Freixas. És així, Sílvia?
Sí, són els dos caps de cartell, juntament amb Portobello i altres actuacions com en Nil Moliner, Chloé Phillips... sembla que és aquest la totalitat dels grups que cantaran. Per sort, doncs, ells han volgut acompanyar-nos amb aquest acte solidari que està obert a tothom. És a dir, actualment ja estan a la venda les entrades, ja fa uns dies. Les podeu trobar a lamirona.cat, per internet, al web entreu, i allà veureu que disposeu de la compra d'entrades que es venen des de 8 euros, i esperem doncs, que ens acompanyeu totes les persones que ens vulgueu fer costat, que us agradi la música, que compartiu el nostre propòsit, no? Que és el propòsit de Càritas, que estem doncs, per acompanyar les persones més vulnerables del nostre territori, i aquesta és una bona manera de fer-nos acostat i d'estar amb nosaltres aquest dia.
Jo, val a dir que he estat espiant i he estat seguint les últimes setmanes a Manu Guix, a Cesc Freixas i altres artistes que actuaran en aquest gran concert solidari, i jo crec que és molt d'agrair que ells han fet molta promoció d'aquest concert, s'han implicat molt amb la solidaritat, i ja fa setmanes que estan animant a tothom perquè compri entrades per al concert solidari. Sílvia, sal és especialment important, no?, que realitzi sal. Sal, tenim una Càritas important i representa un lloc potser especialment complicat pel que fa a l'exclusió social, no?
És un lloc... Estem molt a prop, és una població que està llindant i tocant amb Girona, però que sí que és veritat que la Càritas de Sal acull a moltes persones en risc d'exclusió, moltes persones vulnerables que s'acosten a la Càritas perquè tenen la necessitat de ser ateses, com a mínim per poder cobrir les seves necessitats bàsiques, però també per empoderar-los, per acompanyar-los en aquest camí cap a la inclusió social. I Sal és un dels nuclis, doncs, que necessita de molta ajuda de tota la població, i aquest concert és
una
un
gran
exemple.
Oportunitat.
És una oportunitat.
Potser perquè Sal surt sovint als mitjans de comunicació de tot Catalunya i fins i tot de l'Estat per temes relacionats amb l'alt índex d'immigració i també en temes d'exclusió social, però també és veritat que és un nucli cultural molt actiu i precisament té una de les sales de concerts més actives de les comarques de Girona. Sí, sí. I com dèiem a l'inici, fins a 1.800 persones espereu posar-hi en aquest concert de dissabte. Encara queden entrades disponibles, Sílvia?
Sí, encara en queden, i tenim aquesta sort que la Mirona de Sal, molt coneguda per grans concerts, doncs té una cabuda força important, i per aquest motiu doncs pensem que tothom que vulgui doncs podrà això sí, intenteu entrar, perquè les primeres entrades, les primeres 500 entrades tenen el preu de 8 euros i després la resta em sembla que estan a 10, però vamos,
10 no. euros, i tots els beneficis es destinen a finançar els programes i projectes de Càritas.
També val a dir que aquest cop doncs també tindrem l'oportunitat de presentar la Càritas Jove. No, que...
És una nova iniciativa de Càritas Diocesana de Girona, em comentaves fa una estona.
Sí, són un grup de joves que especialment s'ha format aquest grup de Càritas Jove per començar també a donar cobertura a tot el jovent, no?, que s'està acostant a Càritas per ser voluntari, i hem volgut fer doncs una Càritas doncs concreta per ells, la Càritas Jove, i aquí es presentaran i faran accions durant el concert, on estaran a prop, podreu parlar, tot el jovent que vingui es podrà acostar, parlar amb ells, tindran un fotocall on us podreu fer les fotos per poder-ho comunicar.
Molt bé, i espereu assistència, suposo, de públic d'arreu de Catalunya, no només de Girona, perquè són estrelles de primer nivell.
Sí, exacte. Tenim la sort doncs que han volgut venir aquí a la Càritas Sal, i amb la Mirona, doncs, en aquest cas... qualsevol persona de les comarques i de la província i de les altres províncies de Catalunya, doncs ens poden acompanyar.
Molt bé. Recordem als nostres oients que això és La Veu de Càritas, de Ràdio Estel, com cada dilluns, i avui us parlem des dels estudis de Girona, del Bisbat de Girona, i estem parlant amb Sílvia Pedrós, que és la responsable de l'àrea de responsabilitat social de Càritas Diocesana de Girona. Sílvia, perquè els nostres oients ho entenguin, què fa i a què es dedica l'àrea de responsabilitat social d'aquesta Càritas? Avui és a Girona, però em consta que n'hi ha totes les Càritas, o almenys sí. a les més grans.
Sí, som... A veure, a Catalunya, Càritas Catalunya, recull, diguem, estem les 10 Càritas catalanes, i totes les Càritas catalanes, aquestes 10, tenen la seva part de captació de fons, de relació amb empresa, de relació amb persones, amb socis, amb donants... Que ens volen fer costat, que es fidelitzen amb Càritas, i per tant doncs s'ha creat aquesta àrea, l'àrea responsabilitat social, per donar resposta a aquesta necessitat, sobretot també empresarial. Cada vegada més les empreses necessiten i tenen el seu departament o àrea en aquest sentit.
De responsabilitat social.
De responsabilitat social.
És a dir, de compromís amb l'entorn social on estan implantades.
Sí, les empreses van una mica més enllà. La part social és una part. També tenen la part mediambiental, la part laboral, etc. Però nosaltres, Càritas, com a entitat que som del tercer sector en l'àmbit social, els podem ajudar a totes les empreses a que duguin a terme accions de responsabilitat social a la seva empresa.
És a dir, des de l'àrea els acompanyeu i els orienteu per canalitzar tota aquesta solidaritat en el cas de les empreses, però també les persones individuals, no? Els socis i donants.
Exacte. Val a dir que Càritas, a part de que ens coneix tothom pel que és la recollida de roba i d'aliments i cobrir aquestes necessitats bàsiques, tenim molts més àmbits i tots ells poden donar resposta a la part de responsabilitat social.
Molt bé, ara entrarem en algunes iniciatives concretes que esteu duent a terme des de Càritas, però abans, una persona que no sigui empresària, que sigui una persona individual, què ha de fer per acostar-se, per col·laborar amb Càritas? De quines maneres pot fer-ho? Tant al cas de Girona com amb la resta
sí,
de Càritas.
Sí, com a la resta de Catalunya. Sempre pensem, quan ens fem socis o fem donacions d'imports econòmics, pensem potser en grans organitzacions, ONGs, no? Tots tenim al cap, si més no, em consta que els catalans som molt solidaris i no sé si és un de cada tres catalans, doncs és soci d'alguna entitat. En aquest cas, Càritas també dona aquesta oportunitat. Que totes les persones que ens vulguin fer costat, que vulguin ser sòcies, que vulguin fer donacions, es poden acostar a la seva Càritas, local, provincial, arxiprestal o diocesana, fins i tot, i fer-se soci. Fer-se soci vol dir fer una aportació en la mesura en què puguin, econòmica, ja sigui mensual, bimensual, semestral o anual, de la quantitat que considerin, i aleshores d'aquesta manera, doncs, nosaltres podrem dur a terme no tota l'acció social. És un gran ajut.
La col·laboració de persones individuals, socis i donants, augmenta o disminueix els últims anys, d'ençà de la crisi?
Hem tingut una petita davallada amb nombre de socis i de donants.
De socis regulars, diguéssim.
Sí.
Socis cada mes o cada trimestre.
Ja sigui, també Càritas té una base social també d'una edat avançada i aleshores aquestes baixes moltes vegades es produeixen doncs, perquè la persona doncs, ja deixa d'estar amb nosaltres i aleshores, doncs, per aquest motiu, nosaltres també pensem, o sigui, no és que les persones es donin de baixa, sinó que malauradament s'han donat de baixa. Aleshores, ens estem obrint a la societat en general i sobretot al jovent, amb aquesta Càritas jove que us comentava abans, perquè el jovent, ja sigui a través de les xarxes socials, que també es poden fer socis, poden donar d'alta de socis a la pàgina web de qualsevol Càritas, o bé acostant-se per ser voluntaris de Càritas ajudant-se, doncs penso que podrem, aquesta crisi que comentes, Aleix, podrem, si més no, anivellar-la amb tota aquesta
diguem, falta, no?, potser, o baixada
aquesta
progressiva de socis. Precisament el concert és un entorn ideal per aconseguir eixamplar la base cap al jovent, no?
És un bon exemple que vegi tot el jovent que té cabuda a Càritas, que els acollirem perfectament i que hi ha molts àmbits i moltes àrees en les quals s'hi poden sentir identificats.
Perquè els oients joves que ens estan escoltant o perquè els hi puguem fer arribar aquesta informació, un jove amb pocs ingressos però amb ganes de col·laborar podria ser soci a partir de quina quantitat, per exemple?
D'un euro.
Un euro al mes?
No posem quantitat, no hi ha cap quantitat mínima. Si fins i tot entreu al web, tot i que a vegades posa 5 euros o 10 euros, també hi ha un apartat, una casella on diu altres quantitats, i en allà la persona pot posar la quantitat que consideri amb la periodicitat que consideri.
És a dir, no hi ha excuses. Qualsevol persona, especialment els joves, que possiblement doncs els costa més trobar feina o no tenen la capacitat adquisitiva, també poden fer donatius des d'un euro sense cap problema.
També.
Doncs animem els joves que ens estan escoltant i que, de fet, ens consta que ens escolten cada dilluns a la veu de Càritas, que s'animin i que es facin socis i donants de Càritas. Anem ara, Sílvia, a les...
Si em permets un moment. El tema de ser soci, de fer donacions... Penseu que també les persones físiques, i també les empreses, però precisament les persones físiques, com qualsevol persona del carrer que ens vulgui acompanyar amb aquesta quantitat econòmica, tenen una desgravació fiscal d'aquests ingressos, o sigui, d'aquesta aportació. I la desgravació fiscal és d'un 75%. Per tant, la persona que dona 100 euros l'any, val a dir que el que està donant són 25, perquè els altres 75 euros se'ls pot desgravar en la seva declaració
molt
de la
renda. Molt important. Qualsevol aportació econòmica que es faci a Càritas o qualsevol entitat, de fet, no
sí, sector, això val per tothom.
Desgrava, per tant, com bé deies, són diners que en certa manera recuperes
sí.
Després amb la declaració de la renda. Precisament, una de les accions o campanyes que Càritas du a terme, precisament ara en aquests mesos, és la campanya
de la renda.
Explica'ns, Sílvia, perquè els nostres oients ho coneguin, perquè a vegades hi ha una mica de confusió, no?, respecte a les creuetes que es poden marcar.
Sí. Aquesta campanya, en el cas de Càritas, li diem millor dos, en referència a les dues creuetes que et permet, doncs... dibuixar, bueno,
o marcar, no?
marcar la declaració de la renda. Una de les caselles fa referència a l'Església i l'altra casella fa referència a les entitats socials. En el cas de Càritas, nosaltres parlem de la campanya millor dos, perquè totes dues caselles ens representen a Càritas. La persona que marqui les dues caselles està ajudant. És a dir, en el part, la part de l'Església, evidentment Càritas és una entitat d'Església, i en la part de les entitats socials, nosaltres, Càritas, també formem part de totes les entitats socials, doncs, que fan feina amb acció social al territori.
Per tant, per als oients que ens estan escoltant, si marquen les dues caselles a la declaració de la renda, no és que restin a un lloc o restin a l'altre, sinó que totes dues, tant l'Església com les entitats socials, reben l'aportació corresponent i Càritas entre elles. Doncs ja ho saben els oients, marcar les dues caselles per fer bé a l'Església, en aquest cas, i per fer bé també a les entitats socials, entre elles Càritas, que desenvolupa tota aquesta tasca que ens està explicant la Sílvia avui. Sílvia, quines altres iniciatives de captació o de responsabilitat social heu estat duent a terme a la diòcesi de Girona, en aquest cas?
Val.
Que siguin destacables i que els nostres oients...
Sí, primer, Aleix, et volia fer, si de cas, un petit resum del que parlem nosaltres d'accions solidàries.
Molt bé.
Accions solidàries que poden fer les empreses, hi han de molt tipus. Jo ara us en destacaré alguna, però així, a grans trets, us podria dir que això també és replicable a tot Catalunya, eh? També us podeu acostar a qualsevol Càritas, si sou una empresa que voleu dur a terme aquesta responsabilitat social. En aquest cas, nosaltres, aquí a la diòcesi de Girona, duem a terme curses o marxes solidàries, de les quals la captació de fons que es fa en aquest... quan una persona s'inscriu en una cursa, en una marxa, un X euros van destinats
a Càritas,
per exemple, en aquest cas.
Això són actes organitzats per associacions...
Per associacions, clubs esportius, etc. I nosaltres som l'entitat beneficiària, en aquest cas, i això és molt fàcil, perquè la persona que s'inscriu no té un augment de la seva quota en aquella cursa, sinó que els organitzadors de la cursa
destinen una part
a Càritas. També, per exemple, hi ha concerts, com aquest que hem dit de la Mirona, o cantades de corals, sobretot per Nadal, es fan moltes cantades de corals o concerts solidaris, on aquí normalment és íntegrament l'entrada, el preu d'entrada, doncs va destinat a benefici de Càritas, en el nostre cas. També hi ha moltes empreses que fan campanyes de recollida de llibres, recollida de roba, no?, que ofereixen als seus treballadors, i aquests llibres, aquest producte, aquesta espècie, doncs, ens arriba a Càritas, és en benefici de Càritas. Concretament, per exemple, hi ha hagut empreses que aquesta dia de Sant Jordi han ofert la seva rosa solidària als seus... comprar de Càritas, era una rosa solidària de Càritas, a canvi de que els treballadors que portessin un llibre, no, de segona mà, doncs l'empresa els hi donava la rosa que la facilitàvem nosaltres, Càritas, amb un estant informatiu a l'empresa. I també volia destacar una acció solidària molt concreta, que ens agrada molt, que ja és el segon any que l'hem fet consecutiu, que es tracta de tres jugadors del Girona, de futbol, com és el capità, l'Àlex Granell, en Pere Pons també, i el que va ser també en el seu temps capità, l'Eloi Amagat.
Sí,
doncs,
històrics.
Tots tres. Sí. Doncs és el segon any consecutiu que ens fan el disseny d'uns mitjons solidaris que surten sempre amb el nou... temporada esportiva, no?, cap a l'octubre, setembre, octubre, els treuen. I aleshores els beneficis d'aquests mitjons, de la venda d'aquests mitjons, també van destinat a beques esportives. Perquè els nens i els infants i els joves que estan acompanyats des dels serveis educatius de Càritas, els reforços escolars, doncs puguin accedir a practicar un esport de la mà d'aquestes beques esportives.
Molt bona iniciativa d'aquests jugadors, amb una implicació absoluta, no?
Sí.
I sobretot amb un tema específic que és prou important, no? Que és la
pràctica de l'esport.
La pràctica de l'esport i el lleure.
Inclusiu.
Exacte.
perquè aquests nens doncs, poden formar part de diversos esports de forma inclusiva, amb la resta de nens que...
No de manera segregada, sinó completament integrats amb la resta de nois i noies. Molt bona iniciativa dels jugadors.
Us volia dir que aquests mitjons els podeu trobar a la botiga Soc Shop. Concretament aquí a Girona està al carrer Ballesteries, però també per la resta de Catalunya que vulgueu comprar, les persones que voleu comprar aquests mitjons estan també al web de la botiga, que és socshop.cat.
Molt bé.
Aquí els podeu trobar.
Per tant, iniciativa destacable, en aquest cas, de Càritas Diocesana de Girona, però un producte que pot interessar arreu de Catalunya. Quina altra iniciativa, Sílvia, teniu entre mans?
Suposo que et refereixes a un sopar solidari que fem cada any, en el cas de Càritas Diocesana de Girona. Aquest any serà el tercer any, la tercera edició del sopar solidari, i aquest sopar solidari l'obrim a tothom. A tothom vol dir qualsevol persona que ens vulgui acompanyar en aquest sopar solidari, ja sigui persona, ja sigui empresa, ja sigui voluntari, ja sigui doncs, persona sensibilitzada amb el que és col·laborar amb el tercer sector, doncs nosaltres posem a la venda uns tíquets en els quals pots accedir en aquest sopar, no?, per... I aleshores això es fa...
Però encara falten una colla de mesos, em
sembla. Sí, aquest any el farem el 17 d'octubre. Això sí que us ho podem dir. La data és un dijous, 17 d'octubre, i
per
ja
tant,
a poc a poc ja anirem...
Per tant, tenen temps per reservar-se aquesta data per al gran sopar solidari de Càritas Diocesana de Girona, en aquest cas.
Exacte.
Ja anirem donant més detalls quan conforme ens anem acostant a la data, perquè normalment aquests sopars em consta que estan plens de sorpreses i de...
Sí,
bé, no? Convidats especials, etcètera.
Exacte, i és una manera també de que la gent que no coneix encara Càritas, si ven aquest sopar, doncs també fem una, fem una presentació general de l'entitat i sobretot amb sorpreses del que s'està fent actualment. I és una bona manera de col·laborar també, perquè aquest sopar, el preu del cost del sopar, és un donatiu que fa la persona que, com dèiem abans, és desgravable.
Molt bé. Doncs avui hem parlat aquí a la veu de Càritas amb Sílvia Pedrós, que és la responsable de l'àrea de responsabilitat social de Càritas a la diòcesi de Girona. La Sílvia ens ha explicat un munt d'iniciatives solidàries i de responsabilitat social que estan duent a terme a la diòcesi de Girona, i potser la més destacable per les dates és precisament la que hi ha aquest divendres, que és el gran concert solidari als 40 Pop, que organitza la cadena de ràdio Els 40 a la Mirona de Sal, la sala de concerts La Mirona de Sal. Un gran concert amb Manu Guix, Cesc Freixas, els Portobello, en Nil Moliner i la Chloé Phillips. Sílvia, recorda una vegada més què ha de fer els nostres oients per tenir entrades per aquest gran concert solidari?
Aquest gran concert, que és aquest 10 de maig, podeu entrar al web lamirona.cat i comprar les entrades des de 8 euros.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta crida solidària i per les explicacions, Sílvia.
Gràcies a tu.
Doncs bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Aleix Cabarrocas. Gràcies per aquesta estona compartida amb Sílvia Pedró, responsable de l'àrea de responsabilitat social de Càritas Diocesana de Girona. Seguim amb el programa, ara les notícies, després el testimoni. Això és La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas. Els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
El Cor Maragall i la Coral Xàntica, dirigits per Sara Pujol-Ras, van actuar ahir al migdia al Teatre Municipal de Girona en un concert benèfic, però Càritas, amb el suport de la Fundació Balbi i l'Ajuntament de Girona. El concert, presentat per Salvi de Castro, també va servir per recordar el poeta Miquel Martí Pol en el 15è aniversari de la seva mort. Durant l'acte es va recitar una selecció dels seus versos. El Cor Maragall va interpretar visions corals de Revolta i Pau, i la Coral Xàntica va celebrar el seu 25è aniversari amb la col·laboració del dramaturg Àlex Brull i el pianista Joan Sadurní. Es van presentar en roda de premsa dimarts passat a Barcelona els resultats del Servei d'Atenció Domiciliària de la Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Barcelona. En la compareixença informativa es va informar del servei, que ha format 665 persones entre els anys 2012 i 2018 perquè puguin dedicar-se a tenir cura a domicili i de forma professionalitzada a persones amb pèrdua d'autonomia personal, ja sigui per problemes derivats de l'envelliment o per processos de salut aguts o crònics que puguin afectar qualsevol edat de la vida. L'enquesta realitzada a 350 alumnes de l'itinerari formatiu de cuidadors professionals de la FAT i Càritas Diocesana de Barcelona durant el període 2012-2018 confirma que el 65% dels professionals que han realitzat el curs estan treballant. Es tracta de persones procedents de 24 nacionalitats diferents. De les 228 persones que hi treballen i han respost l'enquesta, el 65% ho fan amb permís de treball. Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, va avisar que, tot i que les dades apunten que està disminuint l'atur, hi ha una gran precarietat i temporalitat en l'ocupació que es genera, ja que, al conjunt de l'estat espanyol, el 21% dels assalariats tenen un contracte temporal. Anna Pérez, directora de la Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, va afirmar que el més important és garantir ocupació estable i que el compromís de totes dues entitats és que totes les persones que passen pel curs puguin tenir una feina digna. La Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu i Càritas Diocesana de Barcelona destaquen que cal potenciar l'ocupació dels col·lectius afectats per la precarietat laboral, especialment els joves, les persones amb baixa formació, els migrants i les dones. Igualment, es va instar a revisar les contractacions temporals de curta durada per confirmar que s'ajusten al lloc de treball. D'altra banda, es va demanar adaptar els serveis públics a les necessitats de les persones, ja que no es pot abordar la formació i la inserció laboral d'una persona sense garantir necessitats com ara l'habitatge. Els alumnes de la UEC Balaguer van visitar la Fira FT de Formació i Treball de la Fira de Lleida, on van poder veure i van participar en les diferents activitats que ofereix aquesta edició. Al Saló van rebre la informació sobre la nova oferta formativa per al proper curs acadèmics 2019-2020 per poder agafar idees de futur i orientar-se laboralment. Van poder visitar estands d'activitats físiques i esportives, administració i gestió, agrària, arts gràfiques, arts plàstiques i disseny, com també comerç i màrqueting, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, ensenyament d'esports, fabricació mecànica, fusta i moble, hoteleria i turisme, imatge i so, instal·lació i manteniment, química, sanitat, informàtica i comunicacions, seguretat i medi ambient, entre altres àmbits. Aquesta activitat està establerta dins l'assignatura d'aprenentatge extern que realitza durant el present curs acadèmic al Centre de Càritas d'Urgell a Balaguer, als alumnes de la unitat Escolarització Compartida. La delegació de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Lleida, formada per Salesians, Acció Catòlica Obrera i la Fundació Jaume Rubió i Rubió, va organitzar per a dimecres passat, 1 de maig, a la unitat pastoral de Santa Magdalena i Pilar, amb la celebració d'una eucaristia presidida pel bisbe Salvador Jiménez, tota una activitat encaminada a aquesta commemoració. El prelat va subratllar la gran dificultat que tenen els cristians moltes vegades a l'hora de defensar els drets dels treballadors i el seguiment de Crist. El bisbe va destacar que moltes vegades aquesta vivència es converteix en contradictòria. També va subratllar que els cristians han d'estar compromesos amb el bé comú i que tant les associacions com els mateixos cristians i els moviments han d'estar en l'Església per promoure el bé comú. Durant aquesta eucaristia molt participada es va llegir el manifest del 1 de maig. A l'inici de la missa es va recordar tot el que són les condicions de vida que viuen els treballadors avui dia. En l'acció de perdó es va llegir una llista de realitats que es viuen d'injustícia i que cal denunciar. Per acabar, en el moment de les pregàries, les propostes de compromís que hauríem de fer tots els cristians per treballar, per millorar el món del treball, van ser també llegides i proclamades. Després d'acabar l'Eucaristia, es va convidar tothom a un esmorzar de coca i xocolata de Comerç Just per compartir i viure aquest dia en què es recorda els companys de treball que van lluitar per unes millores en les condicions de feina i que Déu vol que el respecte de la dignitat de l'ésser humà sigui també tingut molt en compte. I acabem aquest informatiu explicant-vos que Dolors Puig de Vall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i Roger Casero, coordinador del programa Incorpora de la Fundació La Caixa a Girona, van obrir la jornada pel treball decent organitzada per Càritas en el marc del Dia Internacional del Treball i celebrada dijous passat, dia 2, al Caixa Fòrum de Girona. Puig de Vall va recordar que la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat és un dels reptes de l'entitat perquè la feina digna és clau per trencar el cercle de l'exclusió social. Casero va centrar la benvinguda en el fet de destacar el treball conjunt de les entitats i el programa Incorpora de la Caixa, que té per objectiu precisament fomentar la inserció sociolaboral de persones que tenen especial dificultat per accedir al mercat laboral. L'acte va continuar amb la ponència de Francesc Vilà, psicoanalista i promotor del moviment d'entitats per la salut mental comunitària del Baix Llobregat, i Anna Güell, economista i gerent d'Ecosol, empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona. Vilà va recórrer a les idees del sociòleg Richard Sennett per descriure l'estat actual del capitalisme i com afecta les relacions laborals. Vilà també va apuntar que la superació del capitalisme de l'era industrial no ha generat la felicitat esperada, sinó que ha creat un individualisme de masses que genera molta fragilitat a la societat. Anna Güell, per la seva banda, va dedicar la intervenció a la feina que duen a terme Càritas i Ecosol en l'àmbit laboral i va anunciar que els programes laborals de l'entitat han acompanyat 1.321 persones en orientació laboral, de les quals 362 s'han format amb els projectes de l'entitat i 546 han participat en projectes d'intermediació i prospecció laboral. Les 137 restants han treballat en projectes d'inserció. La jornada va comptar també amb una taula rodona formada per Llorenç Galai, director de Finances i Recursos Humans de Santiago Joandó Sau, Jasmina Duc, tècnica de selecció i formació de Carrefour, i dues persones participants de Càritas, Moa i Viviana, que han estat inserides laboralment en aquestes dues empreses.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui el testimoni ens arriba des de Tortosa. Allà tenim ja Agustí Adell, perquè conversarà durant la propera estona amb Lluïsa Fuentes. Ella és voluntària de Càritas Parroquial de Jesús, al costat de la capital del Baix Ebre, i ens parlarà de la seva experiència com a voluntària i concretament en el projecte Clara, on es fan grups de dones amb l'objectiu de millorar la seva salut emocional i motivar-se per superar la seva situació. Amb Lluïsa Fuentes ens acompanya Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Agustí, endavant, bon vespre.
Bona tarda a tots i totes, oients de Radio Estel. Us saludem des dels estudis de gravació del Bisbat de Tortosa. Avui tenim nosaltres a Lluïsa Fuentes. Ella ens parlarà sobre el projecte Clara, que és un projecte que porten a terme a la parròquia de Jesús, a la Càritas Parroquial. Però primer voldríem preguntar-te, Lluïsa, algunes coses sobre el voluntariat. Com vas començar a ser voluntària de Càritas? Per què?
Primer, doncs, volia agrair que m'haguéssiu invitat per poder parlar de tot això. Jo vaig començar sent voluntària perquè, doncs, bueno, me dedicava a la meva família i a la meva feina. Llavors jo pensava que era poc i volia fer altres coses. Vaig començar a treballar en entitats al poble, però tampoc no acabava de ser el que jo volia. I llavors ja, doncs, me vaig decidir en ajudar. Jo pensava als últims dels últims, ajudar els que realment necessitaven més ajut. I llavors li vaig comentar al mossèn i ell me va dir, pues sí, necessitem gent al rober. Vaig començar al rober de Càritas I després ja va ser quan ja Raquel ens va parlar del projecte Clara i vaig pensar, això és el meu, és el que a mi m'agrada.
Vos podries explicar una mica en què consisteix el projecte Clara?
Sí, és un projecte dedicat només a dones. Llavors, l'objectiu és l'empoderament de la dona, perquè són dones que tenen diferents problemàtiques, poden ser problemàtiques de tipus econòmic, social, de recursos, de salut, també n'hi ha. Llavors, ens reunim un cop a la setmana, sempre és els divendres, que també és un horari que jo puc, perquè, clar, tens la teva jornada laboral, però és el divendres des de les 3 fins a les 4 i mitja, que és quan les dones deixen els xiquets al col·legi. Llavors, ens reunim, ara a l'estiu, ens reunim allà dalt al noviciat, perquè així tenim els banquets i podem estar a l'aire lliure, i a l'hivern ens reunim a una sala que ens deixa l'Homosen allí, a l'edifici de Jesús, l'edifici parroquial. I allí és un espai on totes, tant les voluntàries com les persones que venen, parlen en total sinceritat i obrim tots el cor. Està dirigit per Raquel, que és la psicòloga de Càritas, que és una persona que és un 10, té molts de recursos per a poder ajudar i ho dirigeix molt bé. I llavors, claro, se crea un vincle entre totes molt especial perquè allí obrim el cor i tots ens ajudem perquè tot el que afecta una persona, tu en un moment de la teva vida ho has passat allà, si no ara, abans. Tots parlem el mateix idioma. Ens ajudem tots, de tots a tots. No, allí no hi ha voluntaris, ni hi ha... Tots som igual allà.
I me comentaves que havies començat de voluntària al Robert.
Sí.
Però i ara, en aquest projecte, en realitat no doneu res material, no doneu cap ajuda econòmica. Perquè una mica la imatge a vegades de Càritas que tenim és un lloc on se donen ajudes, se donen roba, es donen aliments, però exactament quina és la vostra feina?
Sí, és que donar ajudes materials, donar aliments i donar roba és molt necessari quan una persona ho necessita, això és el primer. Però donar recursos psicològics o recursos mentals, això fa que la persona canvi. O sigui, quan una persona comença a mirar dins d'ella, comença a pensar d'una altra manera, no des de la carència, sinó donar-se en compte com funciona tot, que en realitat som sers creats per Déu, som sers abundants. Llavors, tal com tu vas canviant la teva mentalitat i vas agarrant eines, està l'autoconeixement a través de la meditació, està, bueno, ara hi ha moltes coses, està l'atenció plena, l'anar per la vida, no sempre en el teu parloteo mental, que sempre et situa en la carència, en la preocupació, no, anar canviant aquesta visió de la vida. Això, claro, no és apretar un botó i aconseguir-ho, però quan, mira, per exemple, el primer que ens fa fer Raquel quan arribem és que cada una digui d'aquell dia o d'aquella setmana una cosa positiva que li ha passat. Això ja és canviar la visió, això ja és sortir del victimisme i de la queixa de tot el que ens va malament i enfocar-nos en el que ens va bé. Quan tu t'enfoques en el que et va bé, tu canvies, les teues ondes cerebrals les canvies. Llavors, això produeix un canvi. Tot això se veuen els resultats i elles ho veuen. Perquè el primer dia que venen allí venen d'una manera i després vas veient com a poc estan més animades, realment hi ha un ajut allí.
Això volia també preguntar-te. Vosaltres heu anat veient durant... Per cert, quant de temps fa que va el projecte Clara?
A Jesús? Bueno, este és el segon any. Sí, només fa 2 anys.
Molt bé. I heu anat veient els resultats en les persones que va trossir...
Sí, això és el que et dona més satisfacció, sí. Per exemple, no fa molt va vindre una persona que ja va vindre allí en un problema bastant greu i va vindre molt afectada. Han vist el seu procés a poc a poc. A més, ve allí contenta. Ja li veus la cara que al principi no volia vindre. I no fa molt, estava així com... Bueno, allò que passa, que tens uns dies més fluixos, no? O més difícils. Però llavors una de les companyes que també ve al grup, aquell dia tenia una sèrie de coses que anaven malament i estava afectada ella. La primera aquest dia va oblidar-se del seu estat, se va volcar en voler ajudar a la companya. Total, que va sortir d'allí supersatisfeta, les dues se van abraçar. A veure, és que és una cosa molt humana, perquè és que tots som iguals i tots passem per lo mateix. Llavors, allí realment pues, se palpa això. Se crea un vincle que és molt bonic.
Una de les coses que estaves comentant ara és el tema de les sinergies que es creen dins del grup, no? Que ens ajudem els uns als altres pel simple fet de poder-nos trobar un espai, tindre un temps per a nosaltres mateixos. Això ja crea uns vincles que fan que ens poguéssim ajudar a més enllà de la pròpia teràpia o del propi treball específic que es pugui fer en aquest grup. Aquests tipus d'experiències, creus que seria positiu replicar-les a altres càrites? Tu animaries a altres càrites o a altres grups a que ho tiressin endavant?
Per supost. Jo sempre he pensat que és més important donar la canya que donar el peix, per supost. Quan dones recursos a una persona, si, per exemple, ha d'anar a demanar feina, ja no va en el mateix tarannà. Aquella persona ja és una altra, ja està empoderada. Llavors, el que tu transmets és el que tens dins. Claro, si tu per dins penses, soc, no valc, tots són millors que jo, tu vas repetint aquests pensaments, és el que tu transmets. És que això són vibració i no podem amagar-ho. Llavors, quan una persona per dins se va augmentant la seva autoestima i van augmentant les seues capacitats, o sigui, se valora, tot això se transmet i llavors hi ha un canvi en la seva vida. És que això és... se prova i es veu, se verifica.
Per tant, vosaltres el que esteu fent, d'alguna forma, és anar-vos acompanyant les unes a les altres en aquest camí, en aquest procés, no? I tu com definiries l'acompanyament? O sigui, per a tu què és l'acompanyament?
És ajudar a edificar l'altra persona. És donar-li eines perquè l'altra persona sigui capaç de tindre una vida millor a partir de conèixer-se a si mateixa i canviar tota la seva estructura mental. Llavors, això li porta uns resultats. I clar, aquestes coses, quan tu les fas, és el que més satisfacció et dona, perquè és que ser de servei a les persones és el millor que pots fer, és ajudar-les a que traguin el màxim potencial d'elles, a la realització plena. És el que hem vingut a fer aquí, a tots a dependre i a créixer el màxim com a persones.
No creus que també a vegades pot haver el perill en, quan acompanyes o estàs en altres persones que potser estan en una situació de més dificultat que el voluntari, la persona que va allà, o el professional, se vulgui d'alguna manera marcar el camí a l'altre com imposant-se?
No, és que mai és així, claro. Si he donat aquesta visió, no és així, perquè sempre és donar eines, però des de el respecte ple cap a l'altra persona, per supost, perquè cada gust està en un moment de la seva vida i pues, hi ha coses que pots dir, hi ha coses que no pots dir, hi ha coses que les has de dir en suavitat. Ells, de fet, ho agraeixen perquè el respecte és total al grup.
Després també, no sé si existeix alguna experiència de participació on les companyes del grup, a part de seguir amb les reunions setmanals, s'hagin incorporat a poder ajudar en Càritas en algun aspecte o en alguna altra tasca.
Sí, mira, com ara, tal com t'he dit, ara a l'estiu ens reunim allí al noviciat i justament és allí al noviciat on ens deixen elles, les teresines, ens deixen una sala per a fer el robè. I, claro, van veure el robè i una ja va dir, pues jo puc col·laborar en això. Però, de fet, esta col·laboració se dona més en el reparto del menjar. En el reparto del menjar sí que hi ha molts d'usuaris que ajuden perquè, claro, porta molta feina a la preparació del menjar i tot i ajuden en la tasca. En el reparto del menjar se dona més això.
Per tant, també intenteu incloure dins de les vostres accions a Càritas el que és la participació, que les persones que venen a Càritas no siguin només receptors o usuaris, sinó que participen també ells dins de les seues possibilitats, el seu temps, per ajudar ells també a altres persones, no?
Sí, és que això és l'ideal, perquè, clar, com ells reben, doncs també donen, perquè això els dignifica. Ells sí que els dones algo, però ells tenen una compensació, o sigui, ofereixen també un servei, que això és l'ideal.
Moltes vegades a Càritas se l'ha tachat de que només dona però, i que les persones no fan res. Tu això què diries sobre això?
Bueno, jo només conec el que fem a Jesús, i a Jesús no és així. A Jesús en l'organització del reparto del menjar dediquen bastant de temps en tot el que és preparament, en el reparto en si, sí, i després pues, això que t'he dit. Ara està una persona que acudeix allà a les reunions de Clara, també ens ha dit que anirà al reparto de la roba, i, no, que també porta una feina perquè s'ha de classificar, s'ha de fer el trio i tot això, i també ha dit que també vol col·laborar.
Fantàstic. Molt bé. I per finalitzar, Lluïsa, no sé si podries dir algunes paraules per a animar a persones que potser no són voluntaris, no participen, per a que s'animessin a participar en Càritas i a donar un cop de mà, perquè bueno, a aquest món li fa falta molt, no? I suposo que tot treball, tota petita aportació seria gran. No sé si podries dir alguna cosa per animar els nostres oients.
Sí, perquè clar, és que ser voluntari no és donar, ser voluntari és donar i rebre. Perquè és que al final, què som les persones? Pues som amor i quan fem alguna cosa pels altres és quan nosaltres realment ens enriquim. O sigui, que no dones, és que reps. La gratificació és que no es pot mesurar, no és quantificable. Té sentit, la teva vida té més sentit quan tu fas alguna cosa pels altres. Si no, no en té massa.
Així llances aquesta crida, no?, a participar, a descobrir aquest món del donar-se als altres per a que més gent se sume al projecte de Càritas, no?
Per supost, sí. Tot el que és ajudar els altres és el que dona sentit. Les persones han de ser persones de servei i en el poc o el molt que nosaltres hem lograt com a persones, ficar-ho al servei dels altres, per supost.
Pues moltes gràcies, Lluïsa, per les teves paraules. Ens has il·luminat per a voler, per a intentar tindre nous horitzons, per a les Càritas que hi ha al territori, a la millor també tenen ganes de fer aquests projectes tan bonics que feu a Jesús, i sobretot des de l'estil, la manera de fer-ho, que ho feu, que crec que és el més important, perquè a vegades fer les coses no ens marca la diferència el com les fem. I crec que vosaltres ho esteu fent amb molt amor, com tal com has dit, i amb molta il·lusió, i a més deixant participar i deixant involucrar-se a totes les persones, de manera que no crea diferències i no crea barreres per a que tothom pugui trobar el seu camí.
Sí, gràcies.
Moltes gràcies, Lluïsa.
Gràcies a vosaltres.
I bona tarda a tots i totes.
Bona tarda.
Moltes gràcies, Lluïsa Fuentes, i també gràcies a Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Anem ja a la recta final del programa d'avui.
L'agenda de Càritas.
Demà dimarts, a la una del migdia, tindrà lloc la reunió del patronat de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, a la qual assistirà el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Dimecres, a les 4 de la tarda, es farà una reunió extraordinària del Consell de l'Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya, a la qual també assistirà el president de Càritas Catalunya. I els 4 propers dijous, 9, 16, 23 i 30 d'aquest mes de maig, de 5 de la tarda a 8 del vespre, es farà un curs bàsic de voluntariat social de 12 hores de durada en total, adreçat a persones a partir dels 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o per iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat social. Les sessions tindran lloc a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, tots els dies, menys el dia 23, que serà el Seminari Conciliar de Barcelona, on es farà. Aquest divendres, a 11:15 del matí, a la sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida, a la plaça de Sant Josep número 2, Joan Ramon Amorós, voluntari de Càritas Lleida, farà una xerrada informativa sota el títol «El mercat laboral de la recollida de fruita». I la sala La Mirona de Salt, al Gironès, acollirà divendres el concert solidari Els 40 Pop, organitzat per Los 40 Catalunya. Tots els beneficis de l'acte es destinaran als projectes que desenvolupa Càritas per atendre les persones en risc d'exclusió social. El concert compta amb caps de cartell de primer ordre, com ara Manu Guix, Sex Freixes i Portobello, i les actuacions de Nil Moliner i Chloe Phillips. En total, més de 5 hores de música per a una nit solidària i compromesa.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
Hem arribat al final de la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us recordem que ens trobem en el mes de maig, el mes de la Mare de Déu. També molt important aquesta devoció per als creients que ajuden Càritas. Tornem dilluns vinent a les 8 aquí a Ràdio Estel. Bona setmana. Adéu-siau.